Josep Maria Bunyol i Cati Moià són de cine. Cati Moià, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Josep Maria Bunyol, bon dia.
Què tal?
Com esteu?
Bé, amb ganes de veure els Goya aquesta nit.
Aquesta nit, no? Això a quina hora deu ser allà a les 10?
A les 10.
A les 10. A l'hora catalana és a les 10.
Televisió espanyola.
Sí, Televisió espanyola.
Ministre de Cultura, hi va?
Doncs mira, jo diria que, que sí, eh?
Les últimes gales crec que no hi anava, que no li interessava gaire això al cinema. Va fer un comentari també una vegada una mica desagradable pel col·lectiu, diguem-ne.
Sí, a més té un aspecte al ministre actual una mica doncs, de funcionari, també, no? Però de funcionari carpeto batònic. Te'n recordeu d'aquest adjectiu, carpeto batònic?
No, gens.
No veig que sou molt joves.
Primera vegada.
És una edat, això.
És que això era un personatge de TV, que es deia Carpeto Beto. És el personatge aquest, amb
una,
la levita... No, no és una anècdota. És
una miqueta,
una... sí. Una mica sí, una mica sí.
No, perquè no era la meva època, tampoc.
Eh? No, anava vestit com...
Anava com de negre, la cosa aquesta... El Mortadelo, de fet, tenia aquest aspecte, una mica de funcionari. Després, perquè ell és molt divertit i es disfressa. Però, en tot cas, a la gent que és molt burocràtica i molt grisa... Fa anys se li deia carpeto batònica, que és un adjectiu molt bonic.
Que acaben de recuperar, eh?
Sí.
Goya, com anirà aquesta nit? Alguna cosa especial a destacar?
Home, estiu 1993, no?
És l'aposta, eh?
Ens agradaria molt que guanyés.
L'única cosa que hem de dir, que esperam.
És que hi ha una cosa dels Goya que a mi aquest any no m'agrada, que és que directors que han fet pel·lícules molt millors anteriorment, aquest any són favorits. Dos exemples. La gent que va fer l'Oreac, que són els més nominats per Andia, que a mi és una pel·lícula que no m'acaba de funcionar.
Que era molt millor l'Oreac en aquest cas.
Ah, molt millor.
Una grandíssima pel·lícula.
Molt millor. I del Manuel Martín Cuenca, que també és molt favorit, també l'autor, la pel·lícula amb el Javier Gutiérrez. Sí. Ostres, a mi d'ell em va agradar moltíssim més, que em sembla una gran pel·lícula, Caníbal, una pel·lícula protagonitzada per Antonio de la Torre, que feia d'assassí, que si no heu vist us recomano molt que recupereu Caníbal. En canvi, l'any que va estar nominada no se'n va parlar i ara són favorits amb obres per mi menors. I a més també tenim moltes ganes de veure com ho fan. Jo crec que podem confiar en ells, l'Ernesto Sevilla i el Joaquín Reyes, sí, que tenien un...
Això, els presentadors.
Eh? Sí, podem escoltar un dels primers tràilers de la gala que ja promet, si és el to aquest, la cosa està guanyada.
Bueno, venga, vamos a repasar el plan. Bien, ahora cuando venga Dani, le decimos que nos deje presentar los Goya porque nos hace mucha ilusión y a ti te quedas 6 meses de vida.
¿Pero a mí o a ti?
No sé, a los dos.
Bueno, mejor a los dos, así da más pena.
Venga, y si eso no funciona, le ofrecemos el maletín.
Y es un maletín lleno de billetes, pero solo son de verdad los de arriba y los de abajo. El resto son papeles en blanco.
Y si eso tampoco funciona, le amenazamos con matar este perrete con esta pistola, que no es una pistola, que es un mechero. Pero esto él no lo sabe.
Bueno, pues ahora...
No, perquè ell és un gran defensor dels animals i dels... Sí,
clar, nosaltres som molt fans, bé, no sé si tots, però de la Muchachada, Laura Chanante...
I això és aquesta nit, està bé.
Sí, és un bon planning per aquest dissabte, però abans podeu anar al cinema a la tarda.
Ah, clar, per exemple, anar a veure la pel·lícula, l'última, o no?
L'última per ara.
De moment, ha dit que es retira, no? Daniel Day-Lewis.
Ja ho ha dit altres vegades, o sigui que jo personalment no me l'acab de creure.
Tu no
ho creus. De vegades està 5 anys preparant un personatge, per ara es retira, però tal vegada torna.
Parlem de El Hilo Invisible. You can sew almost anything into the canvas of a coat. When I was a boy, I started to hide things in the linings of the garments. Things that only I knew were there. De què va això?
Jo crec que és molt difícil parlar-ne sense destripar-la, perquè és una pel·lícula que se situa en el món de la moda i explica una història d'amor, però sabem que si vos deim això, no vos conquerim.
Però destripar-la, què vol dir? Negativament?
Explicar-vos de què va realment, jo crec que juga en contra de la pel·lícula.
Estàs d'acord que, no sé, diré una cosa que és una mica estranya.
Això passa a Londres.
Als anys 50.
Als anys 50.
Però jo crec que és una pel·lícula que no va del que representa que va.
Exacte, no és ni del món de la moda ni de l'amor. Això és la sinopsi que llegireu.
Famós, però explicar altres coses.
Sí, és la nova pel·lícula de Paul Thomas Anderson, que és un dels directors de culte, molt apreciat per la crítica, i per molts els crítics, és la pel·lícula que hauria de guanyar l'Oscar, tot i que no la guanyarà.
Està nominada a 5 Oscars, no?
Està nominada a...
Millor pel·lícula, millor director, millor actor, sí, millor música, crec, Johnny Greenwood.
Millor música, Johnny Greenwood, membre de Radiohead, millor actriu secundària, que és la Leslie Manville, que és la germana del protagonista, i millor vestuari.
Evidentment.
Va, perquè no podies no nominar-la, era una nominació obligada, no?
I jo crec que aquesta el té guanyat,
clar,
perquè, evidentment...
D'alta costura, no?
Clar,
és poca competència.
Una figura lliurement basada en el basc Cristóbal Valenciaga, un dels modistes més importants del segle XX, i aquest personatge, que és el que fa el Daniel Day-Lewis, el Reynolds Woodcock, és un geni detallista d'aquests que li molesta qualsevol interrupció quan està treballant, aquesta cosa del geni torturat, una mica, i molt, molt meticulós, i què passa quan entra a la seva vida una nova musa, una nova amant, que és la protagonista femenina que aquí hem de trencar la llança, la Vicky Krieps, que no és coneguda, no era coneguda fins ara, i que aguanta la pel·lícula al costat del Day-Lewis i no ha estat nominada com a millor actriu, i per mi és una injustícia, perquè sí, estan perquè tots dos fantàstics.
Realment se complementen molt bé i s'endús pes en Daniel Day-Lewis, perquè a més anuncia que és la darrera pel·lícula que farà i tothom hi va per veure-la ell, però realment ella li aguanta molt bé es pes, evidentment.
Com hi ha un punt de comiat? Ell tanca d'alguna manera la seva etapa com a actor, no?
És que ell sempre s'ho pren tot sí, amb tanta intensitat. Aquest paper també va estar 2 anys, això ho ha explicat el Paul Thomas Anderson, treballant al costat d'un sastre, d'un modista del ballet de Londres.
Sí, per aprendre a cosir.
Ell fa això, sí, ell ha après a cosir, ell va fer un patró, va imitar un patró de Balenciaga i va fer un vestit abans de rodar la pel·lícula. És a dir, ell, quan fa de modista, s'ha convertit en modista. És una mica, també, forma part de la llegenda del Daniel Day-Lewis, eh? I del mite. Però es pren cada paper amb una intensitat que no m'estranya que acabi esgotat. Ara, d'aquí a que la retirada sigui definitiva, ja ho va fer. Se'n va anar a Florència durant un temps per aprendre a fer sabates, a ser sabater. És a dir que...
I després va tornar, Martin Scorsese el va fer tornar. Per això ara mateix diu que se'n va, si és aquesta la darrera pel·lícula, jo crec que se'n va amb un bon comiat, però segurament
quants
tornarà.
Quants anys té?
Bona aquesta.
60, crec.
Sí, se'n va cap a... Ara veus, no, això ara ens ha fallat la dada. La Viquipèdia
ens ha
fallat.
No, perquè dius, mira, jo m'he cansat perquè porto una trajectòria...
A veure, hi ha grans actors 61. Que s'han retirat fa
61.
Anys.
61.
Sí, sí. Doncs 57.
Sí. Anava a dir que hi ha grans actors que s'han retirat fa anys. Sean Connery està retirat. Gene Hackman, grans, que justament l'altre dia feia anys el Gene Hackman, diria que en va fer 88 i que fa uns 14 anys que no roda. És a dir, que la decisió, altres actors abans que ell i grans de la interpretació ja l'han presa. En aquest cas, home, ens agradaria pensar que tindria carrera per davant, si volgués. En tot cas, L'Hilo Invisible seria un bon testament, si se'm permet així, seria un bon llegat, perquè la pel·lícula funciona molt bé. És una pel·lícula de textura clàssica, sembla que estiguis veient una pel·lícula d'època, com dèiem, anys 50, però bateguen moltes coses per sota i té un punt pervers.
Sí, és molt turbia. Jo ara pensava, és elegant, evidentment, i no només pel món de la moda. És una pel·lícula molt elegant, com totes les de Paul Thomas Anderson, d'allò que mires i te quedes mirant tots els detalls, però és molt turbia. Té una... Per això deien que no podem fer spoilers, però té una cara bé que realment te captiva i t'enganxa molt dins la pel·lícula.
La mirarem. Es diu El Hilo Invisible. Aquesta és la pel·lícula que tancaria la seva etapa com a actor, Daniel Day-Lewis, i el que hem fet avui, aprofitant que tanca una etapa, és repassar algun dels millors treballs. Per exemple, aquest. Don't make love to me. Too many people have done that. I've never made love to you. But you are the woman I would have married if it had been possible for either of us. L'edat de la innocència.
Que pot ser molts vos entri peresa només de sentir-ne parlar, però és un dels seus treballs menors, tal vegada menys. La gent el rebutja una mica perquè és una pel·lícula, un triangle amorós, no és una de les obres majors de Martin Scorsese, però jo crec que aquí Daniel Day-Lewis no rep tot el reconeixement que té i té un personatge complicadíssim, si no l'heu vist. És aquell triangle amorós situat a finals de segle XIX, ell s'ha de casar amb una dona que és tota innocència i tota bellesa i tota llum, però arriba la seva cosina, una contessa, que és l'altre extrem, és tot un escàndol fer persona, i ell comença a tenir dubtes i se passa tota sa pel·lícula dubtant cap on me'n vaig i què faig. És una pel·lícula sensacional per passar un cap vespre, perquè tot és flors i colors i opulència, i a part xerra d'aquestes hipocresies situades a la Nova York de finals de segle XIX, però que avui dia segueixen ben vigents, perquè aquí no se tolerava encara el divorci, i quantes converses no tan similars han tingut per altres casos avui en dia.
L'altre dia amb el...
Però... Ja. El pare cada dia.
Sí, sí. L'altre dia amb el Josep Maria comentàvem Una habitació con vistas, un dels primers papers, segurament, de Daniel Day-Lewis.
Té moltes etapes que aquí no podrem cobrir, perquè també el tenim a Mi hermosa lavanderia, a La meva preciosa bugaderia, a Mi pie izquierdo, que va ser el seu primer Òscar, aquest cinema més arrelat a la Gran Bretanya, amb directors irlandesos. Justament la segona que ens agradaria destacar d'ell té a veure amb això, amb un director irlandès.
Anem a la segona pel·lícula, és aquesta. Hey, why do you always follow me when I do something wrong? Why can't you follow me when I do something right? What are you talking about? Huh? What am I talking about? I'm talking about the medal. Una pel·lícula molt diferent, En el nom del pare.
Sí, ara el sentim fent aquest accent irlandès, que sembla una altra persona de la que estàvem escoltant. Sí. Justament, una anècdota de L'Hilo Invisible és que el Paul Thomas Anderson explica que cada 10-15 pàgines de guió li anava enviant al Daniel Day-Lewis, i ell li anava retocant, és a dir, parla de nosaltres quan diu qui ha creat la història de L'Hilo Invisible, perquè una de les coses que feia el Day-Lewis era adaptar-ho a l'accent britànic, fer servir paraules britàniques. Paul Thomas Anderson és americà, és californià, i el Daniel Day-Lewis va portar...
Per contaminar-se de l'accent.
Va portar el segell ell britànic i, en aquest cas, irlandès. A veure, a mi és que En el nom del pare, del Jim Sheridan, és una pel·lícula que em va marcar la vida com a espectador. És aquella època que estudiaves la carrera i t'escapaves a mitja tarda per anar al cine, amb gent com Carles Prats, per exemple, qui saludo des d'aquí, perquè la vaig veure amb ell, ho recordo perfectament. I és una pel·lícula basada en fets reals, que ens parla de com unes persones van ser injustament acusades pel fet de que eren hippies i malvivien en petits furs i vivien en comuna, i en una època com és l'any 75, en què això era mal vist per la societat ben pensant, se'ls hi va carregar injustament un atemptat de l'Ira en un pub on van morir 4 soldats i un civil. Són els 4 de Guildford, fets reals. L'octubre del 1975 aquesta gent va anar a la presó i la seva sentència no es va revisar fins l'any 89. I el Daniel Day-Lewis és el protagonista, el Jerry Conlon, un dels que va ser detingut, que en alguns moments va passar per tortures, tot això es mostra a la pel·lícula, i també va compartir captiveri i cel·la amb el seu pare, que era l'actor Pete Postlethwaite, que ja va morir fa poc, i també hi havia la pel·lícula l'Emma Thompson fent d'advocada. Era una pel·lícula molt intensa, que feia patir molt, sense posar la llaga, sense voler ser escabrosa, però que et mostrava uns fets que eren d'una injustícia clamorosa.
Repassant pel·lícules de Day-Lewis.
Greenwich, Eli, you boy. Drain dry. I'm so sorry. If you have a milkshake, and I have a milkshake, and I have a straw, there it is. That's a straw, you see. Watching.
Com pous d'ambició.
Una d'aquestes escenes mítiques de la pel·lícula amb aquest batut. Una de les coses que Daniel Day-Lewis ha deixat clar és que quan li va bé amb un director, repeteix, perquè dèiem Jim Sheridan 2, Martin Scorsese també va fer Gangs of New York, a part de l'edat de la innocència, Paul Thomas Anderson, que si l'ha dirigit ara, ja l'havia dirigit per jo una de les millors pel·lícules d'en dos, Pous d'ambició, títol original de Will Be Blood, també un cas d'aquests de traducció extravagant.
Hi haurà sang. Era bastant millor el títol,
Que no Pous d'ambició, però sí que hi havia molta ambició a la pel·lícula i sí que hi havia pous, perquè era en aquell moment de principis de segle XX, en plena febre petroliera als Estats Units.
Sí, però perdona, Pous d'ambició era un títol de telenovela veneçolana.
De cap d'espera.
Pozos d'ambició. Pozos
d'ambició.
De TV Movie.
Protagonizado por el actor de moda.
Daniel Day-Lewis. Ho feien així, va néixer.
Aquesta pel·lícula encara no s'ha rodat, aquesta que està dient. N'hi ha una altra, que és la versió Pous d'ambició de Will Be Blood, que és una pel·lícula que abans reivindicaven Vicky Cripps com a gran companya. En aquesta pel·lícula val la pena Daniel Day-Lewis i val la pena Paul Dano, que és l'actor que van conèixer a Pequeña Miss Sunshine, aquell actor sensacional que passava en aquesta pel·lícula. I era tota ambició, tota avarícia d'un senyor que no sap d'on treure's, d'on veses, poder, tot allò que ansia, i a poc ho va aconseguint, i com més aconsegueixes, què passa?
Que més vols.
Era tota una onada, 2 hores i mitja de pel·lícula. És veritat que és una pel·lícula densa i intensa que has de tenir temps i t'hi has de seure.
Amb un final que et deixa clavat a la butaca. Per molts és el moment més histriònic en la carrera de Day-Lewis. A mi em convenç,
A mi com a final d'aquesta pel·lícula m'apareix sensacional, tampoc farem spoiler en aquest cas, però te va construint tota aquesta pel·lícula per portar
fins allà. Era el que escoltàvem
ara, al final,
hores i mitja, és online i no la mireu una vedinat, que tal vegada vos pegarà son.
El Hilo Invisible s'aguanta millor, són 130 minuts, 2 hores i una mica més, i passa molt bé, molt millor, passa bé.
Pous d'ambició, l'afegim en aquesta llista i acabem amb una... Clar, aquest home ha treballat amb tots els grans, no?
Amb tothom.
Sí.
També amb Steven Spielberg.
I can't listen to this anymore. I can't accomplish a goddamn thing of any human meaning or worth until we cure ourselves of slavery.
Qui és?
És Lincoln, Abraham Lincoln. I ara escoltant-lo pensava, nosaltres aquí sempre defensem la versió original, respectem la doblada, però aquí, aquests 4 fragments que hem escoltat, no teniu la sensació d'estar escoltant 4 persones diferents?
4 actors
diferents.
Totalment.
Amb accents diferents, maneres de fer...
Jo hi ha hagut algun que he pensat, no deu ser ell.
No deu ser ell. Sí. No, sempre era ell, amb l'accent irlandès, ara fent de Lincoln, realment és un dels grans per molts motius.
A més, si s'ho treballa tant.
S'ho treballa molt. Clar, en aquest cas no van a conviure amb Lincoln, no ho va fer.
No, però va llegir més de 100 llibres. Sobre la biografia de Lincoln.
Va llegir moltíssim. I a més, una pel·lícula... Jo també m'agradava reivindicar, perquè a mi Lincoln de Spielberg em sembla una molt bona pel·lícula, que ha quedat com una mica oblidada en la trajectòria tant de l'Spielberg com del Day-Lewis. Sempre pensem en altres papers, perquè és una pel·lícula que ens parla de la rerecambra, la cambra fosca de la democràcia. El que explica la pel·lícula és com a Lincoln, en un moment donat, per poder aprovar l'esmena que farà possible que s'aboleixi l'esclavitud, li pot interessar que s'allargui la guerra de secessió. I com maniobra per aconseguir els vots de l'oposició i com en algun moment, i això es diu clarament, es veu a la pel·lícula, en democràcia de vegades per assolir fins nobles has de recórrer mètodes no tan nobles o més èticament qüestionables. I això, venint d'un director com Spielberg, a qui sempre se li suposa aquest patriotisme, que ara també una mica qüestiona en certa manera o es posa en dubte amb Los Archivos del Pentágono, penso que és una pel·lícula que està molt bé recuperar pel treball que fa el Day-Lewis, però per la pel·lícula en si. I abans d'acabar de parlar de Day-Lewis, sí que voldria dir que Day-Lewis és un actor que pocs altres poden dir i poden presumir de que un grup de música de ball li dedica un tema i l'anomenen un tema. Això és una cançó de Capital Cities, un grup... tenen una cançó que es diu Farrah Fawcett's Hair, sí. El cabell de Farrah Fawcett, i hi ha un moment on l'anomenen. Daniel Day-Lewis. Home... Sunset. Això no ho pot dir tothom,
no,
eh?
No, ja pot plegar, ja està.
Daniel Day-Lewis.
Doncs això, el nostre homenatge.
Sí, sí, homenatge a Daniel Day-Lewis, que s'acomiada teòricament de les pantalles amb El Hilo Invisible, que és una pel·lícula que recomaneu i que segur que als Oscars doncs, se'n parlarà. Una última recomanació, una sèrie, per si hi ha algú que no vol anar al cinema i no vol recuperar cap pel·lícula de Daniel Day-Lewis, que també va passar.
Que no entra. Una que se n'està parlant i se'n parlarà molt, perquè serà una de les sèries de l'any Counterpart. I have come to this building every day and done my job. 3 decades I've given to this office. But honestly, sometimes it scares me. Ui,
és un thriller com una casa de pagès.
M'agrada, m'agrada els comentaris.
No hi ha cap dubte. El moment
es veu, ja se sent, ja ronron. Sí, sí.
Ja ronron, el ronron en les calles.
Ai, ronron en les calles.
No pot ser cap altra cosa. El moment d'enganxar-s'hi és ara més, perquè només duim 2 capítols, sí. I quan hagi passat tot i duguem tota la temporada, segur que vos farà més parès. Així que comenceu-la ara, que només en duim 2, i ve per damunt la febre de la sèrie.
I atenció, revolucionari, eh? Una sèrie que en veus un cada dilluns, que HBO, que
està molt bé.
La plataforma que l'emet,
no. HBO,
sí, HBO, un de nou cada dilluns, no tots 10 de cop.
Però de què va, Cati, això?
És un thriller amb un component de ciència-ficció, però que no espanti a ningú. El punt de partida és que això se situa als anys 70 a Berlín. 30 anys abans de que començés aquesta sèrie, la realitat va ser duplicada i dividida, separada. O sigui, són dos universos paral·lels.
A Berlín?
Sí, però que tenen el mateix punt de partida. O sigui, no és que hi hagi un altre univers on hi ha una Mercè i un Ricard diferents.
Exacte.
La Mercè i el Ricard ara mateix tenen un bessó que comença a partir d'ara.
Ui.
I aleshores hi ha un...
Compartiu passat, però no present.
Hi ha una Mercè que d'aquí 30 anys, doncs, per exemple, és vedet, un cabaret, i n'hi ha una altra que continua fent ràdio i es converteix en la líder... Exacte. És igual, fa programes de ràdio molt densos.
Sí, faré programes de ràdio.
Les decisions que prenen, tot i ser el mateix codi genètic, i que la mateixa persona són diferents. No sé si s'ha entès amb aquests
molt bé. I amb els exemples encara més.
Sí.
Ara que ho heu entès també, idò, sense necessitat de més exemples, el que passa és que hi ha un punt de trobada, hi ha una porta d'unió entre aquestes dues realitats paral·leles, i comença a haver una sèrie d'assassinats, una persona que travessa aquesta porta, que va d'una banda a l'altra.
Tu pots anar d'una banda a l'altra. Tu pots anar a veure l'ostrell de d'aquí a 30 anys.
En què s'hauria convertit, Josep Maria? Perquè la gent ho entén.
Saps allà, vas al McDonald's, que tens un senyor allà...
El president de la Generalitat.
No, el carter de Breda.
Que et dona hamburgueses. Jo sé aquest que fa les hamburgueses. Una xis doble.
Vinga, va.
Escolta la cof.
No està quedant clar això, Cati.
No, jo crec que ho estem embuant més.
El que té d'interessant aquesta sèrie, sobretot, és el protagonista, és el J.K. Simmons, que era el professor de bateria de Whiplash, i que ha fet moltes altres coses, però aquí segur que ho sona per això.
El Calb.
Sí.
El Calb. I que demostra ser, ara que hi ha hagut tants dobles a les sèries,
Sí, perquè l'any passat, The Deuce, Twin Peaks, Fargo, The Leftovers, totes tenien parelles de bessons.
Per mi aquest és el que el supera tot. Supera l'Iwan McGregor, el James Franco, ja em perdonareu, perquè a cada moment veus a cadascun de les dues versions de la mateixa persona i saps qui és, per la cara, pel posat, per la manera de fer. És a dir, realment fa dos personatges, el mateix que dèiem del Day-Lewis ara, no? I a més, sense canviar d'aspecte, en aquest cas. I és una sèrie molt recomanable.
The Counterpart.
Sí, se'n parlarà d'aquesta sèrie.
Per cert, aquest dijous, a Memento, amb Fran Auberni i Joan Maria Bunyol, iCat, què podrem sentir?
Home, doncs, la cosa promet, perquè ve el Tono Folguera, que és un productor català força reconegut, de Balseros, de 10.000 quilòmetres, guardonat amb el Gaudí pel·lícula no en llengua no catalana per Tierra Firme, i resulta que ha triat parlar de Kevin Costner. Diu que és un dels seus ídols.
Sí.
I a més, jo crec que té ganes de reivindicar i defensar el guardaespatlles.
Què dius?
El que sents. Tono Folguera, productor independent català.
Sí. A les 10 de la nit a ICAT podreu sentir el programa Memento amb Ferran Auberni i Josep Maria Bunyol. Fins la setmana que ve, Cati i Josep Maria.
Que vagi bé.
Adéu.